Penedès Gama Extra, amb Aina Soler.
Parlem ara de formatges i ho fem amb la secció que més gana us farà passar avui, i és la secció, com deia, de la formatjada amb la Gemma Urgell de Xerigots. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Bé, ganes de menjar formatge en aquestes hores, a les 10 del matí, bueno, per esmorzar o per fer una pausa, o per aquells que estan de vacances i es lleven.
És bona hora, eh? Bueno, jo menjaré formatge a totes hores.
Doncs sí, engeguem un dilluns més parlant de formatge, amb aquesta secció de la formatjada, que el que volem és despertar-vos la curiositat per aquest producte i per tot allò que l'envolta. Perquè darrere del formatge, com amb el vi, hi ha persones i paisatges, i per això doncs, cada formatjada parlem de persones vinculades al món del formatge. Aquesta setmana passada ho vam fer amb la Núria Sòria, parlant doncs, amb una sommelier, una persona experta en vins, però també ho hem fet amb formatgers i amb afinadors. I després doncs, viatjarem amb un destí i coneixerem també una zona on el formatge també és una forma de vida.
Com deies, Gemma, cada secció hem anat parlant amb una persona vinculada amb el món del formatge i ho hem fet amb formatgers, amb afinadors i com vam fer la setmana passada. Avui, doncs, parlarem amb una sommelier, amb la Núria Sòria, que també treballa a Xerigots i és la persona que acompanya a les persones que visiten l'obrador i els guia en les sessions de maridatge que organitzen des de Xerigots. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé.
Ganes també de menjar formatge?
Moltes.
No has esmorzat?
Sempre, Poc.
Poc.
Sempre hi ha espai per formatge.
Molt bé, molt bé. Doncs avui, amb la Núria, pensàvem que ens podríem endinsar una mica perquè amb els vins i amb els formatges també hi ha modes, no? Com amb la roba, no?
Amb
i
tot.
Amb tot.
Sí.
I avui doncs parlaríem de vins i formatges de moda que marquen tendència.
Carai! Que...
I la Núria potser es podria dir quins vins estan de moda ara últimament.
Sí. Vins de moda. Ara la moda és tornar una miqueta als orígens. Bueno, això també passa amb la roba,
és no? Vintage, seria.
Sí. el que està bastant de moda ara, que més que moda, no sé si dir que és un canvi, potser, serien els vins de mínima intervenció o vins naturals. Que no sé si sabeu què són.
Explica'ns.
Sí?
Sí, sempre hi haurà algú que no sàpiguen. No parlo per mi.
Tots coneixem els vins convencionals, ecològics, els que són els vins de mínima intervenció naturals, ja ho diu la pròpia paraula. Tenen pocs sulfurós afegits, vale? Que els sulfurós són molts cops el que fan que aguanti un vi. I del que tracta és això, tenir una beguda amb menys químics possibles, el més natural possible.
I estan de moda, perquè estan de moda? Potser també perquè, com que són de mínima intervenció, són més saludables, potser, perquè tenen aquest sulfurós, senten millor la salut.
Clar, jo crec que ara també tenim més tendència de menjar més sa, més saludable, i això al final doncs, també afecta la beguda. També mirem el que mengem, però també el que bevem, i els vins de mínima intervenció tenen menys sulfurós, que vol dir que tenen menys químics. Per dir-ho d'alguna manera, podríem dir que és com un vi sense maquillar, amb els defectes i les virtuts, per dir-ho d'alguna manera.
Que xulo, m'ha agradat molt aquesta comparació. I també a nivell empresa deu ser molt més sostenible, no?
O no, potser, perquè igual es fan molt bé més aviat, també.
Clar, clar.
No?
El que sí que jo crec que has de vigilar molt més amb la vi... És més difícil fer un vi de mínima intervenció que un vi convencional, perquè tu penses que un vi convencional al final li pots afegir el sulfurós i això et garantitza que el vi no es farà malbé. Però un vi de mínima intervenció has d'estar molt a sobre perquè no estàs afegint res. O sigui que a la mínima et pot sortir malament el vi.
Hi ha altres vins de moda, també, a part dels vins naturals?
Podríem dir els ancestrals, que són escumosos d'una fermentació, els orange wine...
O els... A veure, els ancestrals. Explica'ns.
Els ancestrals són uns vins escumosos, tots, bueno, segurament tots coneixeu els caves, corpinats, clàssic penedès. Tenen dues fermentacions, es fa amb un vi base, es posa dins d'una ampolla i dins s'afegeixen llevats i sucres, no? Hi ha una segona fermentació dins de l'ampolla. Doncs un vi ancestral només té una fermentació. Quan el vi no ha acabat de fermentar, es posa dins de l'ampolla i acaba de fermentar dins. És a dir, només té una. Els altres tenen dues. I aquests vins doncs, també podríem dir que estan de moda o ens els trobem més. De moltes varietats, criances... Però normalment són vins que són molt divertits, per dir-ho d'alguna manera.
I deies també els orange wine...
Sí. O vins brisats. Aquests vins realment són molt antics. Es feien a Geòrgia, però ara s'han posat de moda, orange wines. El que són és vins que han fet una maceració amb les pells blanques. És a dir, el vi negre com es fa? Amb la pell de color negre es fa una maceració. Doncs és el mateix, però amb varietats blanques. Molts cops són realment taronja, però de vegades un color blanc una miqueta més pujadet, daurat, etc. I pel que destaquen és que tenen un punt més tànic, tenen més cos que els altres.
No són com transparents?
Què vols dir transparents?
Bueno, que no veus el que hi ha darrere l'ampolla.
No, tampoc així.
No? Com que es veus orange wines doncs... o brisats, no? Que tinguin allò com una mica de,
clar,
de boira.
Clar, és que al final la maceració pot ser d'hores, pot ser de mesos, pot ser de setmanes. Hi ha orange wines, que és el color més intens, com tu dius, Gemma, i hi ha d'altres que tenen un toc.
I amb els formatges també hi ha modes. De fet, una de les modes també, o de les tendències que hi ha ara amb el formatge, com també comentava la Núria que passa amb el vi, és el de recuperar també algunes receptes de formatges. Per exemple, a Catalunya això s'està fent molt, doncs mira, i en altres regions també, doncs, receptes com més ancestrals de formatge, posar-se a fer. I altres formatges de moda també, que en podíem dir.
De pirrentada.
Sí, de fet, a Catalunya, que això vam parlar fa unes setmanes amb el Pere, del Molí de Ger, ell va explicar que una de les tendències que hi ha a Catalunya, com que Catalunya no té històricament un formatge com de referència o un formatge, bueno, hem parlat altres vegades, doncs, d'Alfontina, aquest formatge típic d'aquesta zona. Doncs a Catalunya, més enllà del tupí, o no tenim un formatge, o el mató, si el podem considerar com a formatge o no, no hi ha un formatge tipus associat a una zona. Llavors, això també ha fet que molts formatges catalans fan coses com molt innovadores i molt creatives, i això també fa que estiguin de moda. No? També una altra de les coses que hi ha una tendència i moda amb el formatge és que a fer-li com molta curació a les pells aquestes amb el fong, és a dir, que els formatges aquests de tipus brie, per exemple, doncs que puguin estar molt més temps madurant, no? Fins que aquest fong s'arriba a tornar quasi gris, i a veure llavors també què aporta això al formatge. No sé.
Uau.
Tendències, haurem d'estar una mica a la white a veure què passa amb el formatge i les seves modes, no?
Sí, a tot arreu tenim modes.
M'ha fet gràcia, però, que coincideixi una mica, no?, la moda aquesta, de, tant amb el formatge com amb els vins, com amb la roba, tornar
sí.
A l'origen. O sigui, potser és com global, no?, en aquest cas.
Sí, i també molt vinculat amb això que comentes de tornar a l'origen i també de ser com molt sensible amb l'entorn, no?
Amb el medi ambient.
Amb el medi ambient. I amb això, amb el món del formatge també passa. Cada vegada més, doncs, estan sortint doncs, més formatges artesans. També el consumidor cada vegada aprecia més aquesta diferència entre un formatge artesà amb un formatge més industrial, perquè hi ha uns valors al darrere, perquè es valora doncs, la llet que s'ha fet servir per aquell formatge. Per tant, doncs, el ramader segurament doncs, ha rebut un preu millor que no un altre que fa formatges més per tipus industrial, i aquest punt... Crec que cada vegada hi ha una tendència més a valorar també, i és una tendència positiva, no? El valor que pot tenir un producte pel bé que pot fer a l'entorn i a la societat.
I aquestes modes entre els vins i els formatges lliguen? És a dir, un vi d'aquests naturals ancestrals lliga amb un formatge
sí.
També naturalíssim i ancestral?
I tant!
Jo crec que sí. És allò, no? Serien com els hipsters del... Els hipsters del formatge i el vi, jo crec que prenen aquests formatges i amb aquests vins més naturals, no?
Sí, jo també estic convençuda d'això.
Sí, perquè al cap i a la fi, la gent que li agraden aquests tipus de vins que ha explicat la Núria també és gent que té ganes de provar i provar coses diferents, llavors també està més obert a tastar
clar.
Formatges o peces més particulars que puguin fer doncs, formatgers també una mica punquis, al cap i a la fi. Els formatgers, el formatge català com a tal va néixer fruit de neorurals, de persones de ciutat més modernilles que volien fer un canvi de vida i se'n van anar a viure a la muntanya, i d'allà van començar a fer formatgeries. La major part va sortir així, no? Per tant, ja tenen, ja són persones que ja tenien aquesta necessitat de sortir de les grans ciutats i de fer alguna cosa de profit en entorns rurals. I potser també això també ha servit a l'hora del formatge o de la cura que puguin tenir per aquest producte.
I posant una mica de noms a tot això que esteu dient, per buscar jo referències fàcils, no sé, un exemple d'aquests maridatges que tinc, que us vingui al cap, d'aquest formatge amb aquest cava o...
Mira, per exemple, tu has parlat d'ancestrals, no?
Sí.
Ja, i fa unes setmanes vam tenir aquí el programa el Pere del Molí de Gerg, que és un dels formatgers així com més innovadors, que sempre té ganes d'aprendre i de fer coses noves. I ell, un dels productes que té és el Ceretani, que és un formatge tipus cheddar, és així, un formatge així gran.
Un cheddar català.
Exacte, s'ha inspirat amb els cheddars. I jo crec que amb un ancestral i quedaria prou bé. Tu estàs d'acord amb mi? O potser el tastaries aquest amb un...
Jo ho tastaria. jo crec que tot s'ha de provar abans de dir si lliga o no. I també jo havia pensat un altre, un Puigpedrós, que és un altre formatge...
Que també fa el Pere.
Del Pere, amb un brisat.
També.
Per exemple, per provar.
Molt bé, Pere, ja et passarem la factura d'aquesta promoció. Perfecte, doncs moltes gràcies a Núria, fins la setmana vinent, i amb la Gemma seguim parlant de més vins i més formatges. Per Cotaina vaig passar a Figuerola cada banda, hi havia pomes en randa i vi blanc per refrescar. Avui per aquesta pista musical, Gemma, ens n'anem cap a les Illes Balears.
Sí, hi aniríem, eh? Ara no.
Bueno, ara potser està una mica ple.
També tens raó, també tens raó. Vinga, agafem-nos amb això. Ara hi ha massa
gent. Ja està. Jo no hi vaig a l'agost perquè hi ha molta gent, no perquè...
No, exacte. Doncs sí, anem a les Balears, però concretament anem a Menorca. I la cançó que escoltem és de l'Anna Ferrer, que és una cantautora menorquina que, a més de cantar i composar cançons molt xules, fa també, doncs, això, música d'arrel i música folk. I doncs això que explicar-vos ara de Menorca, no? Jo segur que ara mateix m'hi teletransportaria i em posaria en aquelles platges paradisíques que tenen amb aquelles cales. Però a més d'això, Menorca també és el paradís per gaudir de les coses senzilles, el paisatge, la calma i també de la seva gastronomia. I l'interior de Menorca, a part de les cales i les platges, a part de l'interior, i és molt agrícola i té productes reconegudíssims, com pot ser la sobrassada o el formatge de Maó. Doncs avui volia parlar del formatge de Maó i volia fer aquest viatge cap a Menorca amb aquesta excusa. I, de fet, el formatge de Maó és l'estàndard de la gastronomia menorquina. Cada any es produeixen més de 500.000 de formatges. El formatge artesà és, en la seva gran majoria, és formatge artesà, o sigui que fan petites formatgeries allà, i té aquesta forma típica de fogassa, no?, que diuen ells, que és aquest quadrat que s'aconsegueix premsant el brossat, que el brossat és la part del formatge, com el requesón, seria en castellà, i que posteriorment es convertirà en formatge. És un formatge de llet de vaca, normalment llet de vaca crua, i quan és tendre aquest formatge és blanc per dins, i a mesura que té més maduració, doncs es va tornant més groc. També quan són més vells, quan tenen més anys, més setmanes, anys, no? El gust es va tornant més fort i un punt més salat, no?, d'aquest salí també que li proporciona a l'entorn, no?, al mar i de més. I llavors, de fet, el Xerigots és un dels nostres formatges estrella, el Maó, perquè a més de la maduració pròpia que fa el Maó que comprem a la illa, nosaltres encara el madurem 45 dies més als nostres cups, i a més el freguem amb oli perquè no faci una pell gaire gruixuda, i llavors el servim picat, com amb un punxó, com amb el parmesà. I llavors té una mica la idea com de parmesà, però de color una mica més groc, i amb un punt més saladet, que llavors fa venir més set, també.
aquest viatge em fa molta il·lusió perquè jo em vaig introduir en el món dels formatges. Jo, d'adolescent, bueno, de petita i d'adolescent, era del típic formatge blanquet, que no tingui gaire gust, i a un viatge a Menorca vaig provar un formatge d'aquests de Mahó i vaig dir, mare meva, el que m'he estat perdent tot aquest temps.
Exacte, exacte. Doncs sí, sí, el formatge de Mo, que li diuen així ells, no és de Mahó, és de Mo, és un molt bon punt d'introducció cap a tot el món del formatge.
Doncs mira com jo.
Va sortir de casa seua i només va poder dir Roseta ja.
I després d'aquest viatge tornem aquí, sense platges,
exacte,
sense solet.
No hem tornat morenes.
I no hem tornat morenes, hem estat massa poc temps. I ens portes també una cita, no?, per acabar.
Exacte. I aquesta vegada és una cita, però també és una recomanació d'un llibre, perquè, a més, és com molt d'actualitat aquí mateix. La cita d'avui és de la Mary Frances Kennedy Fisher. Aquesta senyora és una gastrònoma i escriptora de menjar nord-americana. Bueno, va escriure molts articles, molts receptaris sobre la cuina, no? I va ser pionera de l'assaig gastronòmic com a gènere literari. Estem parlant d'una senyora que va néixer al 1900, vull dir, principis del segle passat, del segle XX, i va morir el 1992. Ella, doncs, va dir que menjar bé és un art de la vida. I de fet ara mateix, si ara actualment s'ha tornat a posar de moda, hi ha un documental sobre la seva vida i a més podem trobar a les llibreries hi ha la seva primera traducció al català d'un llibre que va ser una bomba editorial als Estats Units, que es diu El meu joc astronòmic, a l'altra editorial. Per tant, aquesta seria per aquest agost, si voleu, podeu agafar aquest llibre per llegir. I la cita formatgera és seva, que diu que ella va dir que el formatge sempre ha sigut un aliment que els humans sofisticats i els simples els encanta. És a dir, és un producte que agrada a tothom i doncs amb aquesta cita acabaríem la formatjada.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Gemma, i ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Si avui s'acaba el món, vull viure-ho tot. Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Soc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Perruqueria Elegance, a la vall del Castell 11 de Vilafranca. Ubicats al casc antic, t'oferim un tracte personalitzat i familiar. Perruqueria unisex, amb tots els serveis perquè tu et sentis bé. Tot tipus de tractaments pel teu cabell, tallat, color, rentar i secar. Perruqueria Elegance, a la vall del Castell 11 de Vilafranca, obert de dimarts a dissabte. Pots demanar cita prèvia als telèfons 93 175 77 30 o al 640 680 018.
Molt bon dia, són 11:15, moment per fer aturada informativa. Des de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca us informa Alba Esteve per acostar-vos que les piscines de l'Alt Penedès registren un alt nivell d'usos aquest estiu, consolidant-se com a alternativa a la platja. De fet, estem acostumats a identificar l'estiu amb la platja, però la realitat és que cada cop hi ha més gent que opta per la piscina i, de fet, a la comarca de l'Alt Penedès, ja estic per la proximitat, la comoditat o les activitats complementàries que es duen a terme. A pocs dies per finalitzar el mes d'agost, les piscines alpenedesenques fan un bon balanç de la temporada d'estiu. La sensació és que l'estiu passat va ser més calorós que aquest, però tot i així, des de la piscina del Mont, dels Monjos o de Sant Sadurní d'Anoia o Vilafranca coincideixen a observar que el públic més assidu és el familiar, però també s'hi acosta jovent en grups o les persones majors de 65 anys per fugir dels pics de calor que estem vivint aquests dies. Les piscines de la comarca estaran obertes, doncs, fins a principis del mes vinent, del mes de setembre. I canviem de qüestió perquè s'obre el termini per accedir a les subvencions per a persones emprenedores joves. Les subvencions per a persones emprenedores joves s'emmarquen en el marc del programa del Fons Social Europeu Plus, que estableix els objectius específics sobre les polítiques sectorials de treball i mobilitat laboral, educació i inclusió social. L'objectiu d'aquestes subvencions és afavorir la incorporació del mercat de treball de persones joves que estiguin a l'atur i que vulguin donar-se d'alta com a autònoms. Les persones beneficiàries han de tenir entre 18 i 29 anys en el moment de formalitzar la sol·licitud i han d'acreditar que s'han donat d'alta com a autònoms, que tenen domicili fiscal i centre de treball a Catalunya i que estaven donades d'alta al registre de programes de garantia juvenil en situació d'inscrit beneficiari el dia anterior anterior de la data de l'inici de les teves activitats com a persones treballadores autònomes. De fet, per saber tota la informació, es poden adreçar al Servei de Creació i Consolidació d'Empreses del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I la Cambra Territorial de l'Alt Penedès i l'Agència Catalana de Turisme fomenten la digitalització de les pimes turístiques amb més de 110.000 euros. La digitalització de les pimes del sector turístic és clau per assegurar la seva resiliència i compatibilitat en l'àmbit europeu i global. A més, és un factor important per assegurar una bona gestió i promoció efectiva de la destinació, així com per garantir una experiència del viatger. Per aquest motiu i per promoure la transformació, la Cambra Territorial de l'Alt Penedès amb l'Agència Catalana de Turisme ha atorgat 112.000 euros a programes de digitalització impulsats per empreses i entitats del sector turístic en el marc del projecte europeu Turbit. El programa subvencionat s'allargarà fins al dia 30 d'abril de l'any 2024, quan les empreses mostraran els resultats aconseguits a través dels seus projectes. I ara acabem aquesta informació al punt de 2:15, acostant-vos també que el doblet de castellers de 7:30 dels Xicots amb el punt de mira a la Festa Major de Vilafranca. Va ser aquest dissabte i diumenge quan els Xicots van tenir doblet d'actuacions amb el resultat de 3 castells de gamma de 7:30 i 3 castells de 7 bàsics. Han actuat a Vilafranca dissabte i a la Festa Major de Castellbisbal aquest diumenge. La primera diada a la tarda a Vilafranca del Penedès era la prefesta major vilafranquina a la plaça de la Constitució, acompanyats dels bous de la Bisbal i els castellers del Foix de Cubelles, amb qui compartien plaça per primera vegada. Els Xicots van obrir plaça amb el 8è 5-7 de la temporada, que es va mostrar molt segur. En segona ronda van carregar el 7-7 del curs, el segon 7-7 del curs a Castell, que es va executar amb gran seguretat. A la tercera ronda van completar el 4-7. Els vermells van finalitzar l'actuació amb el Bano del Pilar de 5, primer Bano que fa la colla des de la temporada 2019, i van afegir-hi 3 pilars de 4 finals. A més, a nivell social, apunta que aquest dilluns a les 8 de la tarda el seran un pilar en honor a Sant Fèlix en la seva ruta de casa, el darrer administrador a Santa Maria, que ja passarà per davant de Cal Noi Noi, i també organitzen de nou la Red Summer Party per celebrar l'aniversari de Cal Noi Noi divendres a la tarda amb inflables per la canalla i després de l'assaig, festa amb DJ a la plaça de Milà i Fontanals dins els actes previs a la Festa Major de Vilafranca 2023, que recordem que encarem amb moltes ganes de cara a la setmana que ens queda per davant. Accions, això és tot.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Avui us presentem un dels èxits de la temporada. Vaja, esperem que ho sigui, perquè es tracta d'un espectacle d'un dels dramaturgs més punters del nostre país, el vilafranquí Jordi Casanovas, que a quatre mans amb un altre dramaturg molt conegut, que és en Marc Angelet, han creat Conspiranoia. Conspiranoia la podrem veure al Teatre Cal Bolet el divendres 20 d'octubre a les 8 del vespre. És una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, de secrets, de mentides i d'amistats a punt d'esclatar. S'estrenarà al Festival Grec i la podrem veure començar la gira per tot Catalunya al Teatre Municipal de Vilafranca. Què passa a Conspiranoia? Doncs que un grup d'amics prepara una intervenció, el que se'n diu una intervenció. Amb aquesta intervenció esperen fer tornar el sentit comú a l'amiga que fa temps que es deixa portar per teories conspiranoiques. Dir tot el que pensen d'ella no serà, òbviament, un procés plàcid. La trobada farà sortir a la llum malestars i secrets que guarden aquesta colla d'amics que es coneixen des que eren ben petits. I nosaltres ens preguntarem si podem estimar una persona que veu el món completament diferent de com el veiem nosaltres. Si voleu anar a veure en acció l'Eduard Farelo, l'Aurea Márquez, en David Bert i la Mia Esteve, doncs no us perdeu aquesta cita. Divendres 20 d'octubre al Teatre Cal Bolet, Conspiranoia.
Ràdio Vilafranca.
I d'aquestes obres de teatre passem a les ombres monumentals que ens acosta cada setmana el Joan Rovira, i avui ens parlarà de les mates o els llentiscles. Ens ho acosta la Sílvia Delgado.
Amb el Joan Rovira, com cada dilluns, sortim d'excursió. Avui, però, em sembla que buscarem recer, com sempre, però no disposarem d'una ombra monumental com hem estat fent fins ara. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Avui l'ombra és més reduïda, oi?
Sí, avui serà, diguem-ne, de no tant en volum, no? Perquè, és clar, normalment, sempre totes aquestes passejades que hem fet en aquest cicle de sortides buscant a l'ombra, sempre hem parlat d'exemplars majestuosos, no? Però bé, dintre
que calien tres persones per abraçar la capçada, el tronc, eh?
Exactament. Però, és clar, no tots els arbres tenen aquest creixement tan ràpid, n'hi ha que són molt lents, no? I els humans, en aquesta vida que anem tan atrafegada, a vegades això no ho entenem, no?, amb la natura. I és que, escolta, aquí ja veus, eh? Sempre anem a lo pràctic, eh? Anem a buscar sempre l'exemplar, diguem-ne, paradigmàtic. Però, esclar, també hem d'entendre que, a part de donar ombra, els arbres serveixen per donar fruit a diferents tipus d'animals, que protegeixen el sol de la erosió i manté la humitat a la terra, no? Al cap i a la fi, dintre del món d'aquest de la natura, hem de buscar, avui parlarem dels germans pobres, no?
Els germans pobres.
No sé com dir-ne.
D'aquests arbres tan monumentals.
Exactament, anem a buscar els que quasi no veiem i que l'acció humana, des de temps immemorial, com que l'ha vist com una cosa arbustiva, que no és d'aquesta manera, els ha anat eliminant. Doncs perdrem això, avui, de les mates o el llentiscle. És la mateixa espècie, però depèn del lloc del país. Cap al nord de Catalunya seria un llentiscle, i cap al sur, aquí la zona Garrafina, la zona del Penedès, Tarragona, fins i tot al cantó d'Alacant, es diuen mates, no?
Doncs avui el nostre protagonista no és tan monumental, però és igual d'important, juga un rol importantíssim també al cicle natural. Són les mates, són aquests llentiscles, amb els quals mantenim una relació estreta des de fa molts anys, no? Homes i arbustos i llentiscles.
Sí, aviam, avui ja veus, eh? Avui vinc enfadat, eh? Avui vinc...
Ara ho descobrireu. Està molt reivindicatiu, en
sí,
peu de guerra.
Avui vinc molt, molt reivindicatiu, no? I, esclar, m'agradaria parlar, no?, de l'expoli que ha sofert aquesta planta històricament. Els nostres abans passats ja se la van eliminar, perquè, és clar, tots els propietaris dels boscos, doncs com que veien que era una planta que passaven dècades i dècades i que costava molt de que es desenvolupés, no li treien cap mena de profit i tots acabaven per fogots, tant per llenya, per forns de calç i, sobretot, pel carboneig, no? Bé, quan ven els anys 40-50, aquesta espoli s'acaba perquè entra un altre tipus de combustible, que és el que fem servir ara. No dic si serà millor o pitjor, ja veurem com acabarà la història. Però ara resulta que aquesta planta, la mata, eh? Sempre parlant en termes garrafins i del Penedès, en direm la mata, doncs ha sofert un altre espoli. Un espoli que és tant o més bèstia del com el que ha sofrit històricament, no? Que és l'espoli constant, perquè venen, com et diria, no sé quina seria, anem a buscar una paraula educada, màfies, o venen, diguem-ne, estructures laborals il·legals que venen a espoliar i a tallar tot aquest element vegetal per tal de treure'n un profit econòmic. Abans també ho era, però ara encara ho és més. I, a més, sense cap mena de paraigua legal, no?
I, a més, amb unes dimensions estratosfèriques. No és com aquell que va acollir quatre bolets o una mica de llentiscle per consum propi. per revendre'l. No, no, això són furgonetes i furgonetes que descarreguen molta gent.
Sí, sí. Una paraula clara seria que blanquegen. Blanquegen aquest producte de la natura i que sense saber com, perquè jo he treballat en una empresa, fèiem un producte i allí sabíem la traçabilitat. D'on te venien els seus orígens i on anaven a espetegar a l'últim moment amb el lloc del seu consum. Jo no puc entendre que es pugui blanquejar tonelades i tonelades de llentiscle, que normalment són per usos, diguem-ne...
Quina sortida té? Per què en volen tant?
Sí, perquè té per usos de floristeria, per usos, diguem-ne, de guarniment,
decoratiu,
ornamental. Perquè la fulla del llentiscle, encara que tu la tallis de la planta, doncs li costa molt caure la fulla de la tija, no? Per tant, es manté allà.
Com a flor seca, com a guarniment.
Bueno, primer és verda, després es va rovellant, no?
Sí, sí.
Però bé, i llavors resulta que hi han màfies o empreses que es dediquen a acollir-les d'una manera il·legal, amb propietaris, amb boscos públics, i no solament, i això és, la porten a mercats, diguem-ne, legals d'aquí, i la porten cap a Europa, a Holanda, a Bèlgica...
Si hi hagués una traçabilitat, això no podríem fer-ho.
No, jo realment em costa entendre com a determinats productes siguin tan estrictes i, en canvi, amb un robatori d'aquesta manera, doncs no es faci res. Perquè, és clar, jo penso un propietari del terreny, en part, segurament n'en tindria que treure part de benefici. I si és un bosc públic, per què no hem de fer un vedat? I si es treuen, paguin la part corresponent per tal de poder que aquest bosc, doncs, hi puguem allí invertir-hi economia que surt de la seva explotació. Per això aquí és la meva sorpresa, que cap mena d'administració, no ho sé, ho desconec, jo segurament per lo que sento, per lo que llegeixo i per lo que m'expliquen. És un veritable... I fins i tot tu te'n vas per la muntanya i et trobes colles de persones que es dediquen a tallar això i que no se n'amaguen, I aquest és un altre greu tema que vull passar de llarg, que normalment són treballadors il·legals que ells no tenen cap mena de culpa i que no voldria que ells paguessin l'ànec de tota aquesta mala història, no?
Però clar, si hi hagués una regulació, això s'acabaria.
Sí, però per això tenim els polítics i tenim els que legislen i no sé què. Jo això ja no puc dir-hi. Tenim les autoritats i tenim la policia i tenim tota una sèrie de coses que vellen perquè el patrimoni, diguem-ne, natural, doncs... es mantingui i el puguem anar gaudint tots, no?
Avui reivindiquem les mates i llentiscles i com ho farem? Ens faràs un parell d'excursions i acabarem gaudint d'un arbust d'aquests monumental, entre cometes?
Ja saps que avui farem dues passejades o dues sortides. Una amb un llentiscle i l'altra amb una mata, perquè tothom estigui content, no? I bé, com sempre, com us encaminem cap a una ombra monumental, sempre hi posem aquesta dosis de reflexió, de que a part de quan estigueu sota la seva ombra, reflexioneu del per què està aquell arbre per què aquell arbre s'ha conservat d'aquella manera. Els llentiscles, normalment, que avui en dia són arbres, són arbres centenaris o mil·lenaris, no? Que el seu creixement és tan lent, vull dir, que a vegades tenen la seva volta de canó del seu tronc, té dimensions de, diguem-ne, d'una gran envergadura, no? I bé, que sapigueu, a vegades els humans, que tenim una vida tan efímera, els arbres són els nostres grans avantpassats, els que han viscut tota aquesta història que nosaltres la llegim amb llibres o la podem veure a través de pel·lícules o no sé què, resulta que la natura...
Ells hi eren.
Ells hi eren i ho van viure de la seva manera, no? I, perdona, que faci aquestes reflexions
tant.
I bé, doncs que es vegueu que anem a veure un llentiscle, anem a veure un personatge que ha viscut molts episodis de la història, per tant, aneu-hi amb tot el respecte.
Sortim d'excursió, doncs. Quina és la primera proposta?
Mira, la primera proposta que us faig és anar a veure Llentiscle de Torrent. Torrent és un municipi d'allí, no hem dit el lloc on anirem, allí del Baix Empordà, i això està molt a prop de la Bisbal de Falset i del poble de Pals. I bé, també com l'altre dia us recomano que el feu amb bicicleta. Pot anar a peu sense cap mena de problema, però per tota l'estructura del camí, per la planúria, no sé què, doncs així ens podeu... Ja saps que sempre fem una sortida, però cada un després la podrà ampliar.
Cadascú se la toneja.
Exactament, això seria una paraula dient. Cada un se la toneja per el que li vingui de gust, no? I bé, el que sí que us encamino, encara que en aquest llentiscle estigui del municipi de Torrent, us faig sortir des del poble de Pals, que el poble de Pals és una meravella.
Abans o després s'ha de fer un tomet, per
Pals. Sí, s'ha de fer un tom, no? Jo he anat diverses vegades i cada vegada que hi vaig descobreixes coses noves, no? Un poble mitjaval, emmurallat, tots aquells casals, totes aquelles cases, tot ben posat, la Torre de les Hores, aquella església... Bé, una meravella. És que a mi l'arquitectura m'agrada molt i sempre que vaig allà penso a la senzillesa, la capacitat de comunicació que arriba a tindre. No? Per tant, us ho recomano, que ho passegeu. El problema de l'estiu és que hi ha tota aquella rècola de turistes de diferents idiomes, que no sé què, no sé quantos, que has d'anar per tanta d'un lloc a l'altre, però vaja, si aneu de bon dematí, doncs podreu gaudir de Pals. I si no, hi aneu en un altre moment de l'any, que també és a dir, anar-hi. Que sapigueu que després també teniu grans platges, teniu un altre poble allò al costat.
Camins de Ronda.
Camins de Ronda, teniu un altre poble que també és una meravella, és que és Pere Tallada, vull dir, no us ho perdeu, que és un lloc que s'hi ha d'anar diverses vegades i cada vegada que aneu ho trobareu, el veureu diferent, no?
Sortim de Pals, doncs, i cap on ens encaminem?
Sí, us encamino cap al poble de Torrent, que també té un castell, que també té el seu encant. Seguirem un camí planer que és factible per fer amb bicicleta, que entre anar i tornar li pots tardar, sí, pots fer 5 o 7 quilòmetres, depèn del que tu vulguis allargar. Però bé, és un lloc adient per anar-hi en canalla, i quan hi vaig anar jo hi havia molta gent en bicicleta que feien el recorregut. Des del poble de Pals agafarem el camí, el carrer Enric Fort, i sempre en direcció cap al pla, i a més està tot ben senyalitzat, anirem al poble de Torrent. D'aquí de Torrent, per un camí lateral a la carretera, ens aniríem cap a les vinyes de Cal Oller, no? Que és un... Allí també hi ha la dominació d'origen
Mas d'Oller.
Sí,
un cell important de l'Empordà.
Ah, exactament.
Sí, sí.
I allí pel costat, entre Mas Oller i l'Antara, doncs passa un camí que s'hi pot anar en bicicleta i arribarem a la rotonda, a la rotonda que va cap a la Bisbal del Penedès. També, perdona, del Penedès, ui, com estic.
De l'Empordà.
De l'Empordà. Parlant de vins, ja sempre ja veus, miro de casa.
Es comprant cap a casa.
Sempre es comprant cap a casa.
Ben fet.
Doncs arribes a aquesta rotonda i en 150 metres a la dreta, per lo que era el traç de l'antiga carretera, veurem aquest mil·lenari llentiscle. Us haig de dir que no és prou dignificat per la importància que té l'arbre, però a vegades és que estem en una societat que no li donem gaire importància als arbres. Jo ho veig amb el municipi.
En general, el patrimoni natural.
Sí, el patrimoni natural moltes vegades... No. I els arbres potser són els últims elements al qual li donem certa importància. Sí que n'hi ha que tenen, estan al mig dels pobles, que són molt importants. Però el vaig veure que estava en un lloc que no estava prou dignificat, no? Però vaja, sembla falta que la gent li agafi les ganes i la dèria d'anar-lo a visitar perquè se'n donin compte de la importància que té. És un arbre vell, vull dir-te, ja té certes... ja se li veu que té senescència... Que,
signes de,
sí,
de bellesa.
Signes de bellesa evidents, però vaja, segur que nosaltres ens anem al clot i l'antiscle encara viurà, no? Però vaja, aneu-lo a veure i jo crec que en tot l'entorn, en tot el paisatge, en tots aquells pobles de pedra picada que hi ha per allà, és de suposar que serà un dia d'una gran excursió.
Quines mides fa, Joan?
No, aquests arbres no són gaire grans. Aquest té una volta de canó de quasi 2 metres, que per un llentiscle és moltíssim.
És impressionant, per ser un arbust, clar.
Sí, és impressionant. I té una alçada de 6 metres.
Uau!
La seva capçada no és gaire gran, perquè una de la part de l'arbre ja comença a tindre problemes de crepitud, no? Però vaja, aneu-lo a veure, a més un arbre que està declarat monumental i que bé, que té tot el seu interès. També quan torneu cap a Pals, us aconsello que passeu per Sant Feliu de Boada, amb la seva església, està ple de restaurants que fan uns menjars fantàstics, i bé, ja m'entens, i si a la tarda teniu temps, us aneu a Pere Tallada i si no, us aneu a remullar a les diferents cales de Pals.
Ens deies que proposaves un parell d'excursions avui per fer content a tothom, una mata i un llentiscle. Hem començat amb aquest llentiscle a Torrent, al Baix Empordà. I ara on anem?
Sí, ara us proposo una altra mata. Aquesta ja és fantàstica, està plena de vida, que és la mata de Darmós. Darmós és un petit llogaret del municipi de Tivissa. Tivissa és un municipi immens. Això està a la ribera de l'Ebre. Aquest poble no és que tingui gaires coses importants, però l'important que té és aquesta mata, no? I com jo us deia abans, les mates acostumen a estar a les fonts, on hi havia hagut alguna bassa,
busquen
a cisterna,
aigua.
Busquen aigua, no? I bé, doncs es veu que aquesta mata està anclada en un lloc que abans era la bassa del Clot, on la gent del poble anava a veure els animals i el bestiar i les dones anaven a fer la bugada, no? Té, si no recordo malament, bueno, té una alçada considerable, 6 metres, té 3 o 4 peus, un dels troncs té 1,60 m. Bé, és una bèstia d'arbre, per el que significa aquest creixement tan lent d'aquests arbres. Fins i tot que sàpigues que la mata de Darmós li van dedicar un rodolí, vull dir-te.
Sí.
I que l'escut del poble és la mata, vull dir-te.
El portes el rodolí?
Sí, em sembla que diu així, ja soc molt dolent recitant, però diu, qui va a Darmós i no veu la mata és com anar a Roma i no veure el papa.
És un rodolí simpàtic.
Exactament, no? Però perquè vegis la importància que té el... Diguem-ne, també és un arbre monumental, que està protegit i que bé, que la gent del poble el cuiden i l'estimen molt de carinyo. Si aneu allà baix i no en teniu prou, que sapigueu que Tivissa està plena de llocs per poder visitar. Un dels llocs que recomano, que està relativament a prop, és anar a veure el poblat ibèric del castell de Banyoles. Com a poblat ibèric no veurem gaire cosa, van restes i no sé què, però la vista que tens sobre el gran meandre de Miravet no us la podeu perdre, no? I si aneu al poble, si aneu bé a altres indrets que té tota aquella zona, doncs no us ho acabareu.
El llentiscle, les mates, són pròpies també del Penedès, ens ho deies a l'inici, sí. I ens has fet anar al nord i al sud del país, i aquí
sí.
Què passa?
Sí, no, és que aquest any, ja veus, no parlem gaire cosa, d'aquí de casa nostra. Aquí tenim una gran mata, és una de les mates més singulars que hi ha a Catalunya, que és la mata de la mata.
Vull dir, la mata de la mata.
Sí, dona el nom a la casa de la mata, que això és de Sant Pere de Ribes, i que avui en dia està tancada, està dintre d'un recinte privat i no s'hi pot accedir. Però aquesta mata ja surt esmentada l'any 1871 amb una publicació que es diu Flora Farmacèutica d'Espanya i Portugal, que això ja ha passat 150 anys. Vull dir, t'imagina't...
La història d'aquesta mata.
La història que ha arribat a veure aquesta mata, no? I si em permets, si anem a... També altres masies del cantó del Garraf, que sigui Olivella, doncs a prop de corrals, a prop de basses, també trobaríem arbres d'aquesta mena que no tenen la categoria d'estar que estar protegits, però que bé, que també són veritables referents d'aquesta mena d'arbres. I si ara anem a afinar a Prim, parlarem d'aquí, del Penedès.
Va, que ens posem reivindicatius.
Ah, sí, ostres, sí. No m'ho recordis. Una de les mates més grans que hi havia aquí, bé, encara hi és la mata de la Font de la Mata. Vull dir, això estava al límit entre Santa Maria dels Monjos i Castellet i la Gornal, i això seria dintre el Parc del Foix. Malauradament, aquesta mata, per l'avarícia incontrolada dels humans, que era un lloc idíl·lic, ja es va empatar el seu accés, es va empatar la font, la van convertir en una rasa, i van destruir el seu propietari, amb una falta de cultura, de sensibilitat, doncs, un diguem-ne, dels patrimonis singulars d'aquest municipi. Pel que jo sé, ara tant l'Ajuntament dels Monjos com el Parc del Foix intenten dignificar aquest lloc una altra vegada. I però resulta que l'any passat, diguem-ne, aquesta descontrolada, diguem-ne, destrucció que tenim els humans, no se li acudeix amb un altre element, anar allà amb un motosserra i tallar una part d'aquesta mata.
De la mata.
De la mata, no? Per tant, sí que jo no faig un prec, no? Però sí que us demano que a vegades diem aquí hem d'anar a tocar l'arbre. Us animo a que un dia aneu a la Font de la Mata, que aneu allà a aquell arbre, el reconforteu i li doneu ànimos perquè sigui sobrevivent, perquè pugui sobreviure a les, diguem-ne, com et diria, a les...
La maldat humana.
Sí, la maldat humana. Aviam si el podem
revifar, no? Es manté dempeu, però tocat, danyat.
Sí, sí, jo sé que està viu, però, esclar, tu ara imagina't que t'hagin mutilat un braç o que t'hagin tallat el tronc més gran, no? I és una pena, perquè és un dels arbres, diguem-ne, curiosos i representatius aquí de casa nostra. I això ens portaria un llarg debat, que crec que no que sigui el moment, que és aquest paisatge del Penedès, vull dir-te que sovint veiem vinyes quadriculades, un paisatge geomètric, però que determinades elements, determinades persones, amb una falta, diguem-ne, d'empatia amb el seu entorn, amb les seves arades, es dediquen, dia rere dia, a destruir tot aquest gran patrimoni viari de camins, de carrerades, de camins de sacraments, de boscos de ribera, de rases, que això es forma part del paisatge, però veig que ningú li dona importància. Segurament veiem ceps i segurament veiem raïms, però tot el que seria el decorat aquest, doncs ningú veig que se'n preocupi i que li doni importància.
Avui acabem reivindicatius, combatius, amb aquesta reflexió, amb aquest prec. Joan Rovira, moltes gràcies per aquesta passejada entre mates i llentiscles. Cuida't.
Doncs molt bé, Sílvia, que tinguis bon dia.